El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, primer de tot pegarem un vot a Felanitx per saber com va la festa de l'Escoso. Avui és Sant Agustí, dia gran a Felanitx, i volem saber com ha anat aquest dematí intens, que on està on Sant Agustí i l'Escoso són els vertaders protagonistes del dia d'avui. Després parlarem de ases mallorquins i someres bombers, podríem dir, perquè com que se mengen vegetació xuta i molt seca, sobretot càrrecs, serveixen per controlar els incendis forestals. Se va provar primer de tot amb una sèrie d'ases que van venir de la Fundació Natura Park i sastres arreu de Mallorca. Fan una feinada en hivern perquè de cara a l'estiu no hi hagi tant de càrrecs, sobretot que és molt, molt, molt combustible, i si s'evitin mals majors. S'ha perdut els animals en el camp, ja no s'empren, i per això ara són necessaris reintroduir-los, no per fer feina, però sí perquè facin net. Després parlarem de millor oli d'oliva verge del món, que a que no sabeu d'on és? I de clar, d'on ha de ser, de Mallorca, de Sant Eugeni. Parlarem amb el seu creador, en Miquel Coll, que curiosament és enginyer industrial. Volem parlar avui quasi més d'ell que del seu oli. Després parlarem amb submarinistes que demanden fa molt d'anys una reserva marina a la zona de Tramuntana, perquè bussejant han trobat que no hi ha la biodiversitat que hauria d'haver en comparació amb altres zones de Mallorca. Diuen que una reserva marina allà també contribuiria a que hi hagués més peix i que tota la cadena tròfica fos més estable. I avui, per acabar, en Xavi Oliver, en el seu món de paraules i de música, mos durà fins a Manchester. Escoltarem Joy Division, The Smiths, Oasis, però també sabrem la història d'aquesta ciutat industrial. Així que la Victòria Cerdà, la producció, i amb en Bernat Nadal, com en el control, començam el dia a Mallorca anant sense perdre ni un minut fins a Felanitx, com vos han dit, a Sant Agustí. És el dia gran, se fa la festa d'Escoso, allà hi ha Maria Antònia Esquines des de ben prest, des de matí. Conta-mos, Maria Antònia, com va la cosa? Encara hi ha gent, ja ha acabat, conta-mos.
Bon dia, company. No te'n pots imaginar la gentada que hi ha aquí. Està arrebossada, com he dit jo. Estem aquí just en el carrer, davant el convent de Sant Agustí, el patró de les festes d'aquí, de Felanitx. I és un moment molt, molt especial. Segur que ho sentiu a l'ambient, perquè la gent ja està començant a fer el rollo, sobretot els caparrots comencen a fer lloc, perquè gegants i tot d'una que acabi l'ofici solemne, que és aquesta missa que fan tan important, quan surtin els cavallets faran el ball tan famós. I me sap greu dir-te, company, que encara no sé quins seran els afortunats de les autoritats o de polítics que aniran davall aquest pali que duen de l'organització de les festes, perquè la missa just acaba d'acabar i ara començaran a sortir, però sí que vos puc donar qualque pista dels polítics que he vist per aquí. No sé si seran els valents que aniran davall aquest pali, perquè recordam que els hi tiren tot el que tenen a mà, si duen ous, ous, si duen beure, aigua, el que sigui. Per tant, han de ser un poc atrevits per fer aquesta iniciativa. Mirau, jo per aquí he pogut veure, evidentment, la bellesa de Felanitx, na Catalina Soler. Jo vull pensar que sí que anirà davall aquest pali, perquè ho ha fet cada any. També hem vist el balla de Manacor, amb Miquel Oliver, i fins i tot Amanda Fernández, la diputada del PSOE. Veurem si en sortir de la missa seran ells els que aniran davall el pali, si n'hi ha d'altres. Això ja vos ho contarem més endavant.
Maria Antònia, una verdadera festassa. Molt d'anys a tots els agustins i totes les agustines i molt d'anys a tot Felanitx, perquè Sant Agustí és sinònim de festa. Gràcies, Maria Antònia, una ferrada molt gran, companya.
Gràcies, company, igualment.
Bueno, nosaltres continuem el dia a Mallorca i ho fem parlant d'animals, però d'animals que són molt útils. De vegades són mals de manejar, com diu aquesta cançó.
Scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving, and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drug
so loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm so hard to handle now, yes, around.
Mal de manejar, dur de pelar, hard to handle, cantava Otis Redding l'any 68. De vegades un as ho pot ser, mal de manejar, però quan s'ha pres el camí, la feina, és molt útil. Mireu, fa uns anys que se va començar a provar el pasturatge en bases de raça mallorquina, que ha resultat molt útil per gestionar de manera natural la vegetació i, a la vegada, prevenir incendis forestals. La idea va començar el 2015 per els serveis de millora agrària del govern Semilla, la Fundació Natura Park i la Universitat. I, com que bé, també s'ha aplicat a moltes bandes de Mallorca. En parlem amb Jaume Jaume, ell és director de Desenvolupament de Producció Agrària de l'Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Balears. Senyor Jaume, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies per convidar-nos.
Bueno, els resultats demostren que el pasturatge en bases mallorquins redueix a més de la meitat, un 52%, els càrrecs, més de la meitat. Els números basten, un èxit, no?
Sí, aquí jo m'agradaria fer una primera reflexió. Això qualsevol pagès ja ho sabia.
Clar. Clar.
El que vàrem voler fer amb aquest estudi era posar-ho damunt el coneixement científic, publicar-ho durant un congrés, i d'aquesta manera tenia eines per demostrar precisament el que has dit, les ases, quan fan bona feina, pues deixen el bosc net. Però avui en dia la societat necessita aquestes evidències per poder regular totes aquestes actuacions. I això és el que se va voler fer.
Clar, és que els pagesos ja ho sabien, perquè és que antigament, aquí n'hem parlat, sobretot quan parlant de tramuntana, que antigament hi havia carboners, hi havia pastors, hi havia cases de neu, hi havia les cuidadors d'oliva, hi havia una activitat agrària que havia de menester els animals com a eina de força, però clar, és que els pagesos ja ho sabien, perquè aquests animals els han substituït per màquines, i per això ara sembla que descobrim tot el món quan vostè diu que això els pagesos ja ho sabien. Per ventura, aquells animals no els tornarem a emprar per llaurar i per carregar, però sí que els poden tornar a donar aquesta feina que feien, perquè al cap i la fi és una cosa més que natural i més que sostenible, no?
Sí, i les noves generacions havien de menester aquest coneixement plasmat en qualsevol document. I això va ser la idea. En l'avançar de la prova, m'ho van donar compte d'altres coses. Per exemple, la feina de jases facilitava la feina posterior a l'hora de desbrossar a peu. Perquè quan que deixaven la vegetació neta, el desbrossador, la persona que desbrossava, veia si hi havia una encletxa que li podia fer torçar el peu. És a dir, que facilitava molt la feina dels altres. Dir, aquest concepte de facilitació també el varen voler posar damunt de l'estudi.
Clar, m'ha cridat molt l'atenció que el càrrec sigui dels més abundants i dels més inflamables quan està sec. No, no ho sabia, això. I precisament, com dèiem, més de la meitat se'l mengen els ases. El càrrec tan inflamable, m'ha cridat molt l'atenció.
Sí, el càrrec, quan tota la matèria orgànica és inflamable i sobretot quan es fot, quan són aquests forts recents, fan una ona de temperatura que fa que encara se ressequi més i més inflamables. Tant la feina baixava la xarxa de combustible de la zona, feia més fàcil la gestió forestal per aquesta disminució de la xarxa i ralentitzava, en cas que hi hagués un incendi, ralentitzava l'incendi per falta de combustible.
Molt curiós, perquè, a més, a banda d'això, facilitar també és que així no s'ha d'emparar maquinària per mantenir determinats espais, no se fa renou ni s'empra benzina per aquestes màquines que moltes vegades duen un motoret, perquè s'asa, va, menja i torna. És a dir, doble benefici, no?
I un altre. Millorar moltíssim la biodiversitat. Ara, si m'he de dir ja un segon.
Sí.
L'animal, en son menjar, fa les seves feines a mig de la zona que s'ha desbrossat. I aquesta sapenta dona vida.
Clar.
I és vida en el sol. És microbiologia en el sol. Aquesta microbiologia genera vida, pues, de cotxet, d'insectes, i els ocells els aprofiten. És a dir, per exemple, també una cosa que ja sabíem, com més ramaderia allà, extensiva, d'aquest tipus d'aprofitament, millora la biodiversitat de les zones on s'ha pasturat.
Gran veritat, és cert. De fet, aquest experiment, entre cometes, que ja no és un experiment, és una realitat, ha tingut recorregut internacional perquè la feina que va fer sobre aquesta idea a la universitat va ser publicada en el Centre Internacional d'Estudis Agronòmics Mediterranis, és a dir, ha anat més enllà de la frontera mallorquina i estatal.
Mm-hmm. I ja t'he dit, ho tenim publicat a un centre que a nivell de la zona mediterrània és el més important, és a dir, centre dels estudis, que depèn del Ministeri d'Exteriors, no depèn del Ministeri de Ciència, depèn dels Ministeris d'Exteriors, és un centre molt important a tota la Mediterrània, allà fa tant el sud d'Europa com el nord d'Àfrica, i tenim publicat a un centre de referència les dades per si després un particular, un empresari o la mateixa administració vol prendre qualsevol determinació, doncs té unes dades científiques, objectives, fetes en el seu mètode científic, que avalen les decisions posteriors.
De fet,
aquesta experiència després l'ha anat utilitzant de forma sistemàtica amb altres actuacions.
Cap de Pere, Santa Eugènia, a Solla, aquest estiu, 12 someres de Natura Park per fer-ne el torrent. És que a més també, una altra cosa, un altre afegitó, posar en valor una raça autòctona, com saps en mallorquí, que no hem d'oblidar que és ben nostre.
Donam una funcionalitat a una raça que està en perill d'extinció.
Clar. Correcte. I, bueno, en fi, que es publiques, per exemple, que recordar que era planici, que també s'hi han posat vaques mallorquines.
També.
El que parlàvem abans, que és que antigament hi havia una activitat tremenda en el camp. Ara la feina que fa un tractor, abans la feien 100 persones. Recuperar els animals per donar-los aquesta funció de bomber, de prevenció d'incendis, és una verdadera meravella, perquè si estan en perill d'extinció encara més. I, per exemple, una altra cosa, esporles, les someres d'estorrents són una verdadera atracció. Els infants, els esporlarins, sí, esperen que venguin les someres, ja els esperen posant nom, és una verdadera meravella. Esporles, a més, és una cosa que... com que me'n fa tornar en aquella Mallorca que, en certa manera, hem perdut, no, senyor Jaume?
Han xerrat dels valors ambientals que té la pastura d'animals. Però també hi ha valors socials. El fet de tenir una raça autòctona i donar-li un valor i que la gent el reconegui com a propi i que sigui un espectacle, els dietes amollen per dins el torrent, és un valor social, és un valor cultural, que no s'ha de perdre de vista, que no només són l'agricultura o la ramaderia, no només genera valors econòmics, també genera valors ambientals i valors socials.
Cert. La millor manera de fer-ne un terreny, posar-hi un parell d'animals durant una sèrie de dies, ombra i aigua, que no t'hi falti de res, ho deim perquè si pensau en llogar maquinària, per una altura vos convendria llogar dues someres o un grapat d'animals que mentre tinguin ombra on posa-se i aigua per veure la manera més econòmica, sostenible, i així tornem en aquella Mallorca que a poc a poc anem perdent. Però gràcies a aquesta idea de Servei de Millora Agrària, la universitat i també l'Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària està en marxa des de fa 11 anys i que perduri, perquè així tindrem animals nostres facilitant la biodiversitat que no hi havia caigut amb això, que clar, no hi ha millor fems per cultivar que el natural, els fems d'animals, de vaques i d'ases, i a més prevenim incendis naturals. Senyor Jaume, des de l'Institut de Formació Agroalimentària, moltíssimes gràcies per atendre'm-nos i enhorabona per aquesta idea en tots els beneficis que han dit que té. Moltíssimes gràcies, senyor Jaume.
Gràcies a vosaltres per divulgar aquest contingut.
No em faltava d'altres a la nostra feina. Nosaltres ara d'aquí un instant li pegarem a Sant Eugeni perquè volem brevetjar el millor oli d'oliva verge del món. És aquí, de Mallorca, el fan Miquel Coll, a Sant Eugeni, el millor del món. Què vol dir? Vinga. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, got to come back for more. My dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing
let me light the candle called Mama. I'm so hot to hell and I, yes, I am.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
Bienvenidos a la segunda división.
Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
En Tomàs,
ho pot dir.
David Gui, bon dia.
Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
Company Fuster, bon dia.
S'ha de fer feina. Sí.
Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a migdia, el Dia Mallorca. IB3 Ràdio.
Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople, been a long time gone. Oh, Constantinople, still it's Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople, so if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks.
Era l'any 1953 quan els Four Lads varen gravar aquest Istanbul, not Constantinople. Una cançó molt antiga, però de vegades l'antic és bo, no? Com, per exemple, Soli, que bé, ja en feien els grecs fa 4.000 anys. I és que volem brevetjar de la nostra, perquè un dels millors olis d'oliva verge extra del món és de Mallorca, de Sant Eugeni, el fa Miquel Coll, productor i fundador d'Olíric, que curiosament, en Miquel Coll és enginyer industrial, però ell mateix diu que sentia un rum-rum que el va dur a recuperar sa finca d'Espredins i dona-li una nova vida. Miquel Coll, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, vosaltres?
Beníssim, encantat de saludar-te, perquè sempre parlem d'esteu oli, que va guanyar Se Voleu Un Awards, un certamen sí. Internacional de referència de tot, però mai parlem de tu, perquè volen saber com acaba un enginyer industrial fent oli. Com te va venir aquesta dèria? Conta-mos.
Bé, això ve... Mira, jo, el que era... Abans de la crisi immobiliària del 2007-2008,
sí.
Jo estava de freelance en aquell moment i bueno, les coses se van començar a posar una mica complicades. I amb aquestes, jo feia un temps ja que anava pensant també que volia fer qualque cosa amb la finca familiar, no? Perquè jo, que els meus predins eren pagesos i, vulguis o no, jo sempre havia vist el remenant de fora vila perquè nostra. I aprofitant un poc, bé, aprofitant, arrel de la crisi, jo, en aquell moment pues, vaig deixar de ser freelance i vaig començar a fer feina a la universitat. I paral·lelament, doncs vaig xerrar amb un pare i vaig dir, mira, jo me fa ganes arreglar la finca, tornar-la a posar en producció. I mentrestant, durant aquest procés, pues, res, em vaig posar a llegir molt, a estudiar molt, perquè la veritat que jo no en tenia ni idea. I bé, pues ja t'he dit que en aquest procés, informar-me, fer qualque viatge, a veure com feien les coses a altres llocs, conèixer productors... bé, també conèixer productors d'aquí, que també animava que mos obrissin les portes i mos convidaren a veure les seves explotacions i tot això, i pues, la veritat que un poc va començar d'aquesta manera, no? I el 2011 pues, vàrem rebessar tots els jamalers vells que teníem a la finca i vàrem posar les oliveres. I a partir d'aquí ja comença de tota aquesta aventura, no?
I te va ajudar la teva formació com a enginyer industrial en el camp o són coses molt diferents?
Són molt coses molt diferents. El que passa que la formació que puguis tenir sempre és un avantatge perquè al final tens tu una certa capacitat d'aprendre i d'entendre coses que jo per la meva formació et dic, eren alienes, però sempre hi ha una base formativa que és de ciències i que la veritat que t'ajuda, no? I amb aquest aspecte sí que t'ajudes a tenir la formació, no? I a part, sí, sempre hi ha altres aspectes que ja siguin el millor de gestió, això, que sí que la formació que puguis tenir que te complementa, no?
Tu també, durant els primers anys, no vas aconseguir exactament sol i que cercaves, però tu sempre has agraït un grapat de tafones que te van ajudar, te van ensenyar pels coneixements, processos, maneres de fer feina, i finalment vas trobar sol i que cercaves i guanyar se voler un awards. Jo no sé si tu t'esperaves, ja en vam parlar quan el vas guanyar, però és que és com a fer primer campió del món, no? Jo no sé si tu t'esperaves això, no?
No, quan la nostra voluntat, sempre la meva idea sempre era fer un producte de qualitat i intentar-la cuidar al màxim i amb els recursos que teníem, amb l'oliva que teníem, intentar treure-li el màxim la seva màxima expressió, no? Evidentment, quan te presentes a concursos i tot això, nosaltres un poc era cercar una mica d'aval a la nostra feina i a la percepció que teníem d'així com estàvem fent les coses, no? Així com també vaig explicar, en el principi no obteníem allò que cercàvem, perquè potser fèiem unes tafones més grans i era més difícil que te poguessin individualitzar el procés que tu volies seguir dins de tafona, però arrel de que començava a fer feina a Can Feliu, en la tafona de Can Feliu, i ells mos permeten amb una total confiança començar a incidir en els seus paràmetres, en com volem transformar aquest oli dins o aquesta oliva dins de tafona per obtenir un oli determinat, és quan veus que pues, comencen a sortir resultats i en aquest sentit bé, no esperes que guanyar un concurs. No vas amb aquest objectiu, sí que vas amb la idea de que se t'avaluï bé el producte que fas. Evidentment, si treus la primera posició, això, com per exemple ha estat enguany en la corona aquí, la veritat que t'endús una alegria molt, molt gran.
Ara que anomenes l'oliva, la Coronequi, clar, tu fas arbequina i Coronequi. Jo coneixia la Picual, la Peltre... Sí. Què és la Coronequi? D'on ve aquesta oliva? Jo no la coneixia.
La Coronequi és una varietat que ve de Creta, silla grega, i jo en el moment que estàvem en aquest moment d'estudi, de recerca... també és un moment que tastes molt d'olis diferents i ens va aparèixer una veritat bastant interessant i també per sortir una mica de lo que trobaves més habitualment aquí, no? I amb aquest aspecte també ens va aparèixer interessant per fet que era d'una illa mediterrània com nosaltres i vam pensar que l'adaptació havia de ser per força bona. I amb aquest aspecte, la veritat que sí, que és una planta que s'adapta perfectament aquí i que nosaltres fa uns olis amb un perfil que nosaltres trobem molt interessant.
De fet, tu fas oli varietal de Madeira, com els vins, de Coroneiki, d'Urbequina, i també fas un copaix de Coroneiki i Urbequina. Ara estic cercant fotos de la Coroneiki. Sí, s'assembla a les altres olives, perquè l'Urbequina és molt petita, té rendiment, l'Urbequina, perquè jo la trobo una oliva tan petita que dic, jo no sé si això... Com és això? Com te'n s'influeix la mida de l'oliva en el resultat?
No influeix. O sigui, perquè, per exemple, la Coroneiki diria que és més petita que l'Urbequina i té millor rendiment. Té més rendiment gras que l'Urbequina.
Que curiós.
L'Urbequina no és una... O sigui, no és una varietat que tingui mal rendiment, però no és especialment que tingui... O sigui, que en tingui molt, perquè mos entenguem. Hi ha varietats, per exemple, la Mallorquina és una varietat que té molt més rendiment que l'Urbequina... inclús te diria que la Picual també té més rendiment que no la Urbequina. En l'Urbequina, nosaltres, quan són estàndards que anem a cercar de qualitat, fem feina en rendiments de munt un 12%. Coroneiki, aquí sempre tindràs un punt o un punt i mig més de rendiment que no, per exemple, l'Urbequina. També és cert que influï molt la càrrega que té l'olivera. O sigui, si estem amb uns anys de càrrega, els rendiments mos baixen perquè a l'olivera li costa més produir, diríem, que el rendiment sigui més alt. I, en canvi, els anys que tenim més poc rendiment, o vull dir, més poca producció, és més senzill que puguem tenir rendiments més elevats. No? I podem anar a 15 o 16, no? Fins i tot.
Tu estàs, tu tens la finca de la Rota, la tens just a baix d'Espuig de Son Seguí, a Sant Eugeni, i he llegit que allà és una terra d'aquesta de call vermell, que sempre s'ha dit que és molt bona per l'agricultura, perquè té molt de ferro. Això científicament és cert o és una llegenda urbana? Tu que ets enginyer. Bueno, és que com que ho he sentit a dir, que té com a òxid de ferro, que per això és vermellós.
Sí,
això és vera?
Bé, és una... Principalment és una terra que té una consistència franco-argilosa, que també reté bastant l'aigua. També té un cert inconvenient d'aquesta part d'una miqueta alta d'argila que després en l'estiu tanca molt, eh? O sigui, queda allò com un trispol ben fort. Però hi ha tota una sèrie de, per exemple, dels ferros. Ferro és molt immòbil en terra, o sigui, és molt difícilment assimilable per la planta, no? I per això influï molt el maneig també que tu puguis fer del sol i de... Sí, bàsicament del sol. Nosaltres fem agricultura ecològica i és una cosa que intentam cuidar molt, no? El sol que tenim a la nostra finca, perquè és la nostra fàbrica, o sigui, la base de bon surt tot.
Exacte.
I aquí és on intentem pujar matèria orgànica, que és el que mos, és aquest catalitzador que mos fa que tots aquests elements que són de més difícil absorció per la planta, com pugui ser ferro, com pugui ser fòsfor, que són molt presents en el sol perquè estan molt immobilitzats, i, en canvi, a través de la matèria orgànica, incrementant el nivell de matèria orgànica en el sol, podem posar a disposició de la planta i fer que les plantes estiguin més saludables.
Miquel, i amb aquesta calor, com estan les teves oliveres? Perquè l'altre dia me deien a la cooperativa de Sant Bartomeu que s'estan arruant. Clar, en el pla no és el mateix que a Solla. No. Com estan? Perquè tu pots regar, m'imagino que...
Sí, nosaltres tenim pel... rec.
Com va la calor per Solla en guany, en el pla?
Bueno, enguany jo diria que tenim un any excepcionalment calorós, no? Això mos obliga a haver de regar més del que ens agradaria.
Ja.
I, però per mantenir més o manco les plantes en un estat correcte, sense, perquè tampoc nosaltres no tenim moltíssima d'aigua i tampoc ens interessa regar, diríem, per obtenir, per maximitzar produccions, perquè, com deia abans, ens interessa més la qualitat del producte que no la quantitat. I és un bé que intentem gestionar de la manera més adequada possible. Tenim un sistema també de monitoreig per veure la quantitat d'humitat que tenim en el sòl i per veure l'efectivitat, no, d'aquest rec, per tal d'ajustar aquest rec i no tornar-ne ni amb excés ni en defecte, no?
Miquel, com que sempre se m'ho fa curt parlant tu, més d'aquí un mes te tornem a telefonar, no per parlar de Miquel Coll, enginyer i ficat a oliverer i guanyador del millor oli d'oliva vella del món, sinó per parlar d'APM, de producció en ecològic i del canvi climàtic i el problema d'aigua que tenim, perquè, clar, això mos dona per parlar un altre quart d'hora d'aquí un mes, Miquel.
Sí,
un quart d'hora o un parell de dies en podríem parlar, sí, perquè creu-me, sí, sí, quina una que se mos ve damunt. Ja ho sabeu, en Miquel Coll, a les Rotes, a Sant Eugeni, fa el millor oli d'oliva del món, o líric. Mos agrada brevetjar de la nostra. Miquel, una ferrada molt gran i enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, nosaltres ara, a la nostra radiografia mallorquina d'avui, parlam de reserves marines. That's nobody's
business but the text. El dia Mallorca, IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
Ningú posa en dubte el valor de les nostres reserves marines, que són un tresor natural i una joia que tots hem de conservar, però en podríem tenir més? Alguns pensen que sí, de fet ja fa temps que se maneja el nom de la de Tramuntana. Li demanem opinió a un dels seus defensors, que és en Rafael Solivelles. Rafael, bon dia, com estàs? Benvingut.
Bon dia, com esteu?
Bueno, tu ets un marinista, fa 17 anys amb altres membres del Club Nàutic de Solla. 18 anys, imagina't ja, 18 anys, va néixer la idea. Conta-mos, com va ser? Perquè crec que vosaltres, bussejant, vareu veure que hi havia zones de tramuntana que hi havia poca diversitat. Conta'm com va néixer la idea i per què.
Vale, això que jo som bussejador i fotògraf de baix aigua, i entonces el que ens van trobar és que nosaltres fèiem immersions i cada vegada veiem menys peix, menys vida, peixos molt tradicionals de tramuntana, el que és un enfós, el que és un... les càntares, sirvioles, coses que havien començat a desaparèixer i van prendre la decisió d'intentar mirar si se podia crear una reserva marina.
I clar, és que vareu trobar que contrastava la riquesa biològica d'altres zones de Mallorca, que en aquell temps ja estaven protegides, i vareu trobar llocs que heu arribat a dir pràcticament deserts, sense vida, o molt poc, 40 metres de profunditat. Tu per què trobes que se pot produir això, per la pesca, per les característiques de fons marí? Hi ha qualque explicació que vos hagi dit qualque biòleg?
Hombre, hi ha moltes influències, indudablement, per la sobrepesca, tant a nivell recreatiu com a professional, i després per el tema de la situació que tenim a l'illa. Nosaltres estem a la part nord, en el port de Solla, i que el que passa allà, que ja hem estat 18 anys demanant la reserva i durant aquests anys s'han fet altres reserves i aquestes reserves estan donant molt ben, molt bon resultat. Tots ells mos han deixat de la mà de Déu i no hi ha vigilància. O sigui, jo de vegades dic, si se complís normativa actual, ja pujaríem de la biomassa. Però el que passa és que se n'és contrari. Han deixat de venir a controlar aquí, no venen a fer controls de pesca, i clar, entonces tot això el que passa és quan la mà està plana a tramuntana, tots els furtius o tots els que estan en el resto de silla venen cap aquí, perquè saben que no els controlaran.
I a mi una cosa que a mi m'ha sorprès, que és que he llegit que les aigües de tramuntana són aigües exteriors i que la protecció legal depèn de l'estat espanyol. Això és cert?
Això és el gran enderrot que nosaltres tenim aquí amb el tema demanar la reserva, que les aigua, tota la banda de tramuntana són aigües exteriors. Entonces, això significa que decideix Madrid, depèn de Madrid, per les aigües exteriors, el govern balear no pot fer una reserva. Ha de ser el govern balear, que digui el govern de l'estat de Madrid, que digui se pot fer una reserva aquí i nosaltres hem de pagar manteniment, el control, tot. I nosaltres hem cercat mil i una fórmules amb el govern balear, que tenim bona relació. Hem intentat que ells se fessin càrrec del gasto de manteniment de la reserva i, no, d'alguna manera, és Madrid, que depenen d'ella, que és una cosa increïble. I ells s'estén d'en Franco, que nosaltres encara tinguem de dependre de Madrid, que poden cuidar la nostra costa.
Anem a tornar a vosaltres, perquè tu formes part de la iniciativa Silleta Reserva Marina. Heu fet concursos de fotografia submarina sí, durant molts anys, sobre els peixos i els animals, els corals, les algues, la posidònia que hi ha allà, que demostrava el fràgil estat. Actualment també hi ha els residents de Port Ramassat, que són voluntaris. Teniu el suport de Marilla, Save the Met, de Tramuntana 21. No trobeu que sou molts com perquè no vos facin cas?
Això ho trob. No, és la veritat. Nosaltres, o sigui, jo he fet activitat des d'escolar un altit de soia, hem fet activitat de conscienciació de nens, concurs de fotos, hem fet 16 anys de concurs. En guany ha estat el darrer, el qual està expulat a dia d'avui en el Museu de Demà, qui ho vulgui venir a veure fins 31 d'agost. I després, clar, perquè la gent vegués que el que hi ha i que el que no hi ha en el fons marí de Tramuntana, varen fer el concurs i jo crec que han complit més que l'objectiu amb aquest aspecte. Després, fa 2 anys, se va costar Marilla, Mare, Tramuntana, i ells ens estan donant un cop demà fa 2 anys, i amb el qual també estem fent un port renou per al tema dels fondatges, del tema de l'estat de l'aigua, la depuradora, o sigui, l'emissari de soia és il·legal fa més de 25 anys. I després, vivint del turisme, i són coses que no pots comprendre com no s'inverteix dins la mà. No hi ha inversió dins la mà.
És que tu dius que al final és un tema econòmic, no? Perquè també de gestió i de vigilància, i això se necessiten dobles, no?
Sí, però vamos, jo no crec que sigui tant el dubte, perquè jo crec que és més una conscienciació política de que no de tot s'ha de treure dubte, sinó que en el fons es traurà, perquè el que es cuida la mà després repercuteix en els mallorquins. I entonces és consciència i intervenció sobre aquests temes, perquè econòmicament sí, s'hauria de mantenir una reserva, però que el govern balear està dispost a pagar el gas, tot segons m'han dit la darrera vegada. Ara, per setembre, tenim venen de Madrid a xerrar amb els pescadors professionals, segurament si poden arribar una mica a un acord, en l'aspecte de que diuen que aquesta vegada sí que podran en marxa i s'agrairia la reserva. Però, clar, jo he menjat tantes canvis polítics que sempre diuen que sí, te diuen que sí. 3 vegades ens han dit que sí i, al final, a dia d'avui encara no està feta la reserva.
Però la realitat és que s'ha demostrat l'eficàcia de les reserves marines. Jo, que no som un entès, que només busseig, jo no busseig, jo em pot ser que era tot i estup, no faig un marinisme. Només de mirar una zona que està protegida, d'abans a ara, comença a veure jo peixos que no conec, i dius, i aquí hi ha una vida meravellosa. Està demostradíssim que les reserves marines recuperen la biodiversitat. És gairebé com una obligació, no, Rafael?
No, indudablement, i a més després, és que després, quan tu xerres de reserves, per que xerres de només protegir, jo tinc ganes de seguir menjant peix del Mediterrani. Ens estan fent menjar peixos de piscifactoria, de tal, i en lloc de poder cuidar els nostres fonsos, a segon nosaltres podríem disfrutar de tornar a menjar peix, que el peix vagi de preu i que n'hi hagi. Si se cuida, n'hi hauria més. I després jo, te dic, a nivell personal, jo me'n vaig cada dissabte a bussetjar en el Toro, que és una reserva marina.
Preciós.
I és increïble. O sigui, jo t'embarco en el port de soia i me'n vaig a bussetjar en el Toro el dissabte. O sigui, increïble de que no pugui venir a bussetjar a Bonvic, perquè realment fins a 40 metres està pelat.
Quina pena.
Està pel.
A més, sí que...
I després s'ha inflat.
A veure si aquesta vegada, que ara per setembre ve un tècnic del Ministeri, el govern balear també està interessat, perquè, clar, és que jo també he quedat estès que les aigües de tramuntana siguin competència estatal. No ho sabia, no ho sabia, m'ha sorprès molt. I altra vegada, si no topam amb Brussel·les, topam amb Madrid, a Mallorca. Sempre mos passa el mateix. No. Rafael, en qualsevol cas, des de Silla, de Reserva Marina, vosaltres promoveu aquesta Reserva Marina de tramuntana, que vosaltres, que fa tant d'anys que hi bussetgeu, deis que hi ha zones on no hi ha biodiversitat i és una verdadera pena, i això s'adobaria amb un acord que fes Reserva Marina, que vol dir protegir, no vol dir restringir, és protegir. Rafael Salivelles, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i tant de bo ara per setembre i sort i aconseguim per Mallorca la Reserva Marina de Tramuntana, a Menci Riba. Rafael, una ferrada i moltes gràcies.
Ojalà. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Bon, nosaltres continuem amb més coses al dia a Mallorca.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fom la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme, responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears.
Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
Hey, where did we go? Days when the rains came.
Bueno, Xavi Oliver, com estàs? Reprenem en Van Morrison, era això,
exactament,
no?
Exactament, sí.
De la setmana passada, sí, sí.
Com va, Jaume?
Beníssim, quan t'atén que aquí és que ja t'atén dit, mos ho passam bé i a més és que és divendres. Bona senyal, quan té en Xavi aquí. Com està, Xavi Oliver?
Molt bé, molt bé, estic molt content. Bueno, ja fregam setembre, ja està, i som les portes, i això també comença... A menys sí que la calor comença a partir i, bueno...
Que el que senti.
Sí, sí, allò veurem. Bueno, Jaume, estàs preparat per viatjar?
Sí, sí, sí.
Perquè avui posàvem els peus i les hores a Manchester. Manchester, una ciutat de cel gris, pluja fina, bloquets vermells, canals, fàbriques antigues i un orgull molt particular. Manchester no és Londres, i això és important, sempre ha tingut una identitat pròpia, més obrera, directa, també musical, molt musical, més futbolera, i amb una certa desconfiança cap al poder central del sud. Això ho en xerrarem. Manchester és nord, i això a Anglaterra vol dir moltes coses. Vol dir indústria, classe treballadora, barriades populars, crisi, vol dir revoltes. Però també vol dir orgull, resistència i una capacitat enorme per reinventar-se. Manchester està situada al nord-oest d'Anglaterra i té una població d'uns 550.000 habitants i 2,5 milions si comptem l'àrea metropolitana. Políticament es regeix per una democràcia parlamentària i un govern local d'esquerres liderat pel Partit Laborista. Econòmicament va passar de ser el bressol de la revolució industrial tèxtil a convertir-se en un motor modern de serveis financers, tecnologia digital, ciència, indústries creatives i universitats. Per entendre Manchester, hem de tornar al segle XIX. La ciutat va ser un dels grans motors, com deien, de la revolució industrial. Filiatures de cotó, fàbriques, canals, ferrocarrils... Manchester va créixer moltíssim i ho va fer molt de pressa. De fet, durant molt de temps, se la coneixia com a la Cotton Police, és a dir, la ciutat del cotó.
Jo record que el meu pare deien que la roba era bona si venia de Manchester. Sí, ho deien. Però aquest progrés, clar, tenia un preu perquè les fàbriques generaven riquesa, però també jornades inacabables, habitatges insalubres, contaminació i una vida molt dura pels obrers, no?
Sí, sí, Manchester era una ciutat clau per entendre el capitalisme modern, però també per entendre les lluites socials que varen néixer com a resposta. Allà, Frederick Engels, un pensador, va observar les condicions de vida dels treballadors i va escriure sobre la misèria de la classe obrera anglesa. I no és casualitat, perquè Manchester, al marge i a part de tot això, era també i és un laboratori brutal del món industrial.
És a dir, Manchester és música, però abans és fàbrica.
Efectivament, té una història política molt potent. L'any 1809 hi va haver la massacre de Peterloo, quan una gran concentració popular, que demanava reformes democràtiques, va ser reprimida violentament, molt violentament. Aquell episodi va quedar gravat dins la memòria de la ciutat i això explica, de qualque manera, que Manchester tingui una tradició de lluita, de sindicats, de cooperativisme, de moviments obrers i també de pensament polític. És una ciutat que no només produïa teles, sinó que també produïa idees. I després, més endavant, segle XX, quan la indústria comença a caure, arriba una altra ferida, que fou la desindustrialització. Fàbriques varen tancar, famílies, bueno, en misèria, atur, barriades degradades, jovent sense idees de futur, sense dot bé, sense res, no sabien fer res, clar, especialment als anys 70 i 80, amb aquesta crisi industrial i les polítiques de Margaret Thatcher, moltes ciutats del nord d'Anglaterra varen sentir de qualque manera que el país els deixava enrere.
I aquí va ser quan la música se va convertir en sortida.
Eco, música que esdevé sortida, esdevé crit, esdevé identitat, esdevé ràbia. I això és precisament el que fem en aquesta secció, i és que coneixem països, ciutats, a través de la seva música.
Sí, sí.
Aquí tenim, Jaume, Joy Division.
Fantàstic.
És una de les bandes més importants sortides de Manchester, i no és casualitat que sonin així com a fredes, fosques, intenses, gairebé industrials. Aquesta que sentim és Love Will Tear Us Apart. És una cançó preciosa i també inquietant, que parla de l'amor, però no és un amor romàntic d'aquells fàcils. Parla de distància, deteriorament, angoixa, de qualque manera és aquell mapa, aquesta radiografia d'allò que passava. I musicalment aquest so que sec, postindustrial, com si vengués d'una ciutat de naus abandonades i llums de neó, que és precisament això que xerràvem.
Sí, ja Ian Curtis va morir molt jove, crec que només 21 o 22 anys, se va convertir en una figura tràgica, la seva veu, la seva presència, van marcar tot una generació. Joy Division és Manchester en blanc i negre. Bellesa, tensió i ombra. És música que no intenta alegrar-te, però que sí que t'enganxa.
Exacte, perquè diu una veritat, i és que de vegades una ciutat necessita sentir-se reconeguda encara que sigui amb una cançó fosca. Després de la mort d'Ian Curtis, els membres de Joy Division van formar New Order. Ara sentíem aquest Blue Monday, que a en Jaume li agrada molt.
Meravellosa. Me recordo quan era jovenet i és més actual que mai. Aquesta cançó la posa a qualsevol pista de ball i tothom balla.
Sí, exactament. De qualsevol lloc. Això a Eivissa hi diria. Mira, escolta.
Tu diràs.
Efectivament, Blue Monday és una mescla de rock, electrònica, sintetitzadors, és la cultura de club. És com si la ciutat passàs de la fàbrica a la pista de ball, d'aquella màquina industrial se transforma en una màquina musical. És que sentiu aquests sons. Clar, això socialment és molt interessant. Una generació que ha crescut entre crisi i atur i desencant troba en el vespre, la nit, a la festa, una manera de respirar. Clar, ballar no és només divertir-se. De vegades, ballar és escapar, és trobar comunitat, és fer que el cos tingui una alegria que el món, en aquell moment, idò, no t'està donant.
Clar, Manchester passa de ciutat obrera a ciutat nocturna. I aquí va entrar un lloc mític, una discoteca fabulosa, històrica, The Hacienda.
Declaren beneficio de todos. impuesto sobre la renta hasta el 10 de junio.
Era molt mal de fer, aquest acudit. Sí, sí, sí. Però, bueno, no, evidentment, per gràcia, Hacienda va ser una discoteca molt important en els anys 80 i 90, i allà, clar, és quan van esclatar tot, eh? L'acid house, la cultura de ser rave i una nova manera de viure. Aquesta música, aquesta era postindustrial, Manchester, se va convertir en Manchester. És a dir, una cultura de guitarres. També es veu que hi havia molta de droga, clubs de festa, de camisetes amples, ritmes electrònics i una energia molt pròpia. Això és Happy Mondays de Step On, que representa perfectament aquesta època que sona com a festa a causa del descontrol, a barriada, sona a tot això. Però també és vera que Manchester és una cosa que marca. Eh?
Sí, com a la xuleria de Manchester. Mm. És important, la xuleria de Manchester.
Sí, és una xuleria de defenses. I quan vens d'una ciutat obrera del nord, grisa, menys tinguda històricament, de vegades l'orgull és com una armadura. I el 1995 se va publicar aquesta cançó. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. I això arriba al màxim amb els Oasis. Els Oasis són de Manchester i varen fer aquest himne popular. El germà Gallagher, Liam i Noel venen de classe treballadora, de barriada, de futbol, de pubs, de discos, escoltats a casa, de ganes de sortir d'allà de Manchester. I, bueno, ho coneixen tots. Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Live Forever, Champagne Supernova, cançons que varen convertir la melancolia obrera en cors cantats per masses absolutes. Però, bueno, si xerram de Manchester, hem de xerrar també de futbol. Eh? Ah, quins dos sí. Equips hi ha?
Home, el United City, mític, el segon fins i tot jo, que no sé de futbol.
I així sonen els estadis. El United va ser durant dècades un gran símbol global de la ciutat amb Old Trafford, la història d'aquesta, bueno, amb Beckham, Ferguson, Cantona, Cristiano, perquè aquesta ciutat té molta identitat i gira al voltant també del futbol, el Manchester City, el Manchester United, però, bueno, és una ciutat que, evidentment, i amb els anys canvia, però no vol perdre d'on ve, perquè conserva aquesta xuleria de que xerràvem, també aquest orgull del nord, aquesta idea de que no són Londres i se pot fer música i se fa efectivament música des de Manchester amb molt d'estil, tot i que cantin de qualque manera tristeses. I ara sí, havien d'arribar els Smiths.
Home, clar que sí. Johnny Marr i Morrissey, grans.
Efectivament,
sí,
cançons de romàntiques, iròniques, de solitud, de bellesa trista, com aquest There is a light that never goes out, és una de les grans cançons de Manchester, eh? De Manchester i fins i tot, diríem, del Regne Unit. És un himne. Ha esdevingut un himne, dramàtica, tendre, exagerada. The Smiths varen donar veu a una altra classe de solitud, no només de la crisi industrial, postindustrial, sinó d'aquella gent que no encaixa, eh? Yeah. Els tímids, aquells que són estranys, el rebuig de la gent que se sent estranya, els romàntics, aquells que miren per la finestra quan plou i pensen massa. A veure, Jaume, una cançó dels Smiths, que s'acaba i t'agradi.
Per exemple, Heaven Knows I'm Miserable Now. I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then... Clar, és que els Smiths, importantíssims, el manco a mi encara m'agrada Morrissey en solitari, té un tema que va treure fa poc, First of the Gang to Die, tremendament bon, i és que Manchester, fins i tot, la tristesa té estil, perquè Morrissey no és l'alegria del món, però és molt estilós.
Sí, totalment.
Una meravella.
I Jaume, moltíssimes gràcies. Clar, és que jo sempre penso, en aquesta secció, estic convençut que hi ha qualcú que seva on el cotxe que esteu pensant, home, xerrau de Manchester i no xerrat de... No heu xerrat d'això. Però és que bé, és que no poden donar...
Si voleu conèixer Manchester a través del cinema, vos recomanem una pel·lícula, 24 Hour Party People, és l'any 2002, gran pel·lícula. És una... Parla de l'any 76, de quan varen actuar els Sex Pistols, The Hacienda, surt un cremull de coses interessants, de 24 Hour Party People. És una pel·lícula molt, molt recomanable.
I de què he fet aquest punt, Jaume? Torna la setmana que ve, però estiràs bé aquesta setmana, eh?
Ah, sí.
Sense com... jo, vull dir.
Sí.
Si has de pots enviar un WhatsApp.
Clar que sí, sí, sempre.
Molt bé.
Gràcies, Xavi Oliver. Gràcies a tots vosaltres. Vos deixem les notícies i després en els esports. Salut.
Adéu.
Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play.
IB3 Ràdio. Les notícies de la...